l'hora es posa a plorar, i llavors, doncs, aquest és l'espectacle.
Jo només vull dir, amb aquests 25 segons, manca d'idees dels programadors de televisió, de ràdio, del que sigui, i, sobretot, a part d'aquesta manca d'idees, la necessitat de poder dir, jo arribo fins aquí, no tinc més informació, per tant, no en dono més. El que els hi fa és la competència entre unes cadenes i altres, voler omplir, deixin que parla, sense saber-ne de res.
Buscar audiència amb mesura.
Jo crec que això se'ls hi tornarà en contra.
Doncs bé, des d'aquí denunciem el que no és bona pràctica periodística i alimentem la bona. Intentem apuntar-nos a la bona nosaltres també. Gràcies, Teresa Carreras i Salvador Aragonès.
Bona nit. Fins a la pròxima.
I bona Setmana Santa.
Igualment.
Gràcies i bona Pasqua.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
La gran majoria de les víctimes de nacionalitat espanyola de la catàstrofe aèria de dimarts als Alps són catalanes. N'ha donat les xifres al ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ara fa només uns minuts en un acte a Barcelona. Segons aquestes dades, de les 50 víctimes espanyoles, 39 residien a Catalunya i les altres 11 vivien en diferents comunitats autònomes espanyoles. Són dades que ha facilitat la Moncloa, que també ha anunciat la creació d'un equip d'experts que es desplaçarà al lloc del sinistre per canalitzar tota la informació amb els familiars. I entre les novetats que hem conegut avui, destaquem sobretot que el copilot Andreas Lubitz tenia una baixa mèdica el dia que va estavellar l'aparell, segons ha assegurat la Fiscalia de Düsseldorf. Lubitz hauria estripat el certificat de baixa i també hauria amagat aquesta informació a la companyia. I, per tant, sembla que va anar a treballar amagant aquesta baixa mèdica. German Wings ha negat haver rebut cap baixa del copilot. Mentrestant, les companyies alemanyes EasyJet, i també EasyJet, Norwegian i Canadian Airlines han exigit des d'ara que hi hagi sempre dues persones a la cabina. És una de les conseqüències derivades de les revelacions fetes ahir pel fiscal de Marsella en relació amb la tragèdia aèria. També recordem en plana econòmica que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha posat avui sobre la taula la dada provisional del dèficit públic del conjunt de les administracions espanyoles a finals del 2014. El dèficit és del 5,72% per sobre del 5,5% que preveia el govern del PP, però per sota, una dècima, del límit imposat per la Unió Europea. D'altra banda, també hem sabut avui que l'economia catalana va créixer d'un 1,5% el 2014 per sobre del que estava previst. I fins aquí l'actualitat. Tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Bona nit, Òscar.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per a bàsquet al dia?
Doncs estarem pendents de l'Eurolliga i del partit Madrid-Maccabi, que comença a 3:15. Una derrota del Madrid deixaria el Barça amb totes les possibilitats d'acabar primer de grup, i una derrota del Maccabi donaria al Barça matemàticament el factor pista ja en els quarts de final de l'Eurolliga. Repassarem la 26a jornada de la Lliga Endesa. Parlarem avui amb Lagarto de la Cruz i amb Jordi Martí, director esportiu del Fiat Juventut, i repassarem les competicions fet del cap de setmana.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I per cert, Ignasi, recordar que aquest cap de setmana la Lliga Endesa i les competicions FEB guardaran un minut de silenci en totes les pistes en memòria de les víctimes de l'accident aeri ocorregut a dimarts als Alps francesos.
Gràcies, bon programa a les 9.
Vagi bé.
Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions del Mario Ramírez i la Mari Duarte a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Us invitem a seguir connectats i en sintonia amb Ràdio Estel. Ara us deixem amb el programa La Veu dels Animals i tota la programació del cap de setmana. Diumenge de Rams, també programa especial a les 11, la celebració eucarística des de la Catedral de Barcelona. I dilluns tornem amb la Fórmula Estel a les 8 del matí amb normalitat.
Ràdio Estel. Recés de Pasqua amb el bisbe Sebastià Taltavull i el Club Més Amics. Serà el dissabte 25 d'abril al monestir de Valldonzella, al carrer Cister 41-45 de Barcelona. Hi haurà l'Eucaristia, dinar de germanor i temps de pregària personal i comunitària. Places limitades. Feu la vostra reserva al 93 409 2770. El Club Més Amics. Volem amics com tu. 93 409 2770. A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%, la nova app de Ràdio Estel per Android. Busca Ràdio Estel al Google Play i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts, a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre. Com cada divendres a aquesta hora, comencem la veu dels animals i de la natura i ho fem explicant-vos les notícies més destacades de la setmana. Tot seguit, la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. A l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres en Josep Gómez Muro, president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Ho farem, com sempre, amb la companyia de la Carme Mende, de Manel Casas i la Neus Aragonès. Per finalitzar el programa d'avui, gaudirem de l'espai musical especial d'en Manel Casas i parlarem de les tortugues marines, el Sabies Què. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, del control tècnic.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La capacitat d'absorció de carboni de l'Amazònia, el pulmó del nostre planeta, s'ha reduït a la meitat des dels anys 90, segons un estudi publicat a la revista Nature. Els resultats de l'anàlisi apunten a que les emissions de combustibles fòssils d'Amèrica Llatina superen a l'absorció neta dels boscos de la zona. A més, les dades recollides durant els darrers 30 anys mostren que la taxa de mortalitat dels arbres a l'Amazònia ha augmentat més d'un terç. Això trenca amb les prediccions que apunten que els boscos tropicals incrementaran els nivells d'emmagatzematge de carboni. Si els arbres moren, la capacitat d'absorció i emmagatzematge baixaran. Tot i que els boscos són uns grans aliats per lluitar contra el problema del carboni, cal reduir dràsticament les emissions per estabilitzar el clima i no acabar milers d'hectàrees de bosc. Sota el tema els boscos i el canvi climàtic, el 21 de març es va celebrar el Dia Mundial dels Boscos. L'objectiu és donar a conèixer les alternatives que ens ofereixen aquests ecosistemes per minimitzar els efectes del canvi climàtic i afavorir el desenvolupament sostenible. L'acte central de la celebració es va fer a la seu de les Nacions Unides a Nova York, però tot i així, a tot el planeta es van dur a terme plantacions d'arbres i exposicions de tot tipus. Els boscos cobreixen un terç de la superfície del planeta i acullen més del 80% de les espècies animals i vegetals. A més, 1.600 milions de persones depenen d'ells en el seu dia a dia. Tot i això, la desforestació avança a un ritme de 13 milions d'hectàrees per any. La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat hauria incomplert la majoria dels 25 requeriments sobre polítiques de conservació i gestió del medi natural, segons ha fet públic l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona. L'entitat universitària considera que, tot i que la moció va ser acordada per una gran majoria de la comunitat científica i ecologista de Catalunya, després de denunciar el desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural a conseqüència de les retallades, la situació d'abandonament continua present. Entre els incompliments destaquen la no protecció dels boscos singulars a Catalunya, la no vigilància de les aigües marítimes interiors ni de la implantació de la biomassa per controlar la producció de gasos d'efecte hivernacle, no completar la xarxa d'espais protegits ni el desenvolupament de les mesures de protecció dels parcs naturals. Des de la Conselleria manifesten respectar l'informe, però no el comparteixen pel que consideren falta de rigor. Apunten que més del 90% de les mesures aportades s'estan complint o a punt de complir-se.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Cada cop hi ha més gent que li agrada anar a fer esport a la muntanya i hi ha hagut nombrosos accidents i rescats. Què ens recomanes per una sortida en grup que puguem passar-ho bé i gaudir de la natura?
Primer, informar-se bé de la normativa de l'indret on es vol anar, del temps i dels avisos de risc per factors climàtics. Es pot accedir a tota aquesta informació a través del 012. En segon lloc, cal pensar una activitat adequada al nivell físic i de preparació de totes les persones participants. No es poden córrer riscos innecessaris. En tercer lloc, i un cop decidida l'activitat i el lloc, cal disposar del material adequat i la formació específica per a desenvolupar l'activitat correctament. Sense material en condicions o amb un material que no sabem usar, incrementem enormement el risc que una aventura es converteixi en una tragèdia. Un cop al lloc, cal assegurar-se que diverses persones, com família, amics, els amos als hotels o restaurants, estiguin informats de l'activitat que pensem fer, quan i a on. I finalment, no oblidem que estem a la natura i que hi ha altres animals i plantes que hi viuen, que la nostra activitat no generi un impacte sobre el medi.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, animalons i amigues. Avui no hi ha música perquè crec que val la pena que escoltem el Joan Capri amb dos dels seus monòlegs. Nasqué a Barcelona l'any 1917 i morí l'any 2000, quan ja tenia 83 anys. Dir Joan Capri representa tot un testimoni de l'humor català de bona part del segle XX. Actor de teatre, anys rere anys, al Romea de Barcelona, del cinema i de la televisió, amb aquella famosa sèrie del doctor Caparrós. I els seus famosíssims monòlegs dels voltants dels 60 va ser qui pràcticament va crear aquest gènere. Escolteu-lo amb El pis i l'estalvi.
Mira, Carme, ja està armada, ja. Mira, una carta de l'administrador dient que sí, aquest pis, que fa 4 dies que l'havíem llogat, ara ens l'hem de quedar, que el posen en venda tota la casa, Carme. I si el volem comprar són 700.000 pessetes, goteres incluïdes, Carme. Ah, no, jo no, jo ara mateix jo telefono a l'administrador. Jo no puc. Però no podem pas fer un conjunt amb una guitarra elèctrica, tu i jo, i anar demanant posada com Josep i Maria, ara. A veure, porta'm el llistín, Carme. Capítulo primero, orden alfabético és aquest, veus? Administrador, a veure, Torre Bruno, Torre Castanyes, ja ens hi estem. Torre Grossa, és aquest, veus? Torre Grossa. Administrador de finques, Torre Grossa. A veure, 227, 36, 42. A veure... No, ara a mi em sentirà, a mi no se m'atropella, m'entens? Jo em sé defensar, carai, s'ha cregut aquest home. A veure... 236, 42... Què hi ha, el senyor Torre Grossa? De part d'Albert Martí? Sí? Ja ens esperarem, sí? Sí, que faci, i tant, sí? I diu si podem esperar un moment perquè està en cert lloc. Malament. Ja vindrà de mal humor. Aquestes feines, quan s'estronquen... Torre Grossa? Sí, ja m'ho han dit que estava una miqueta. I aquestes coses de ventre són punyeteres, eh? Ai, carai! Diu que ja fa 6 dies que està allà. Mare de Déu, ja és fort, això, així. Però surt en tant per menjar, vostè. Ai, carai. El coli és el fetil estreptoforma, però nosaltres no el coneixem. Nosaltres, gràcies a Déu, un quant a salut, terrenals, clar, tampoc fem gaires extraordinaris per això, sap? Ja m'ho imagino, que està aixafat, ja, això. Sí, està bé. Escolti, Torre Grossa, jo l'he telefonat perquè hem rebut una carta... Sí, què ha passat aquí? Ah, és una gran oportunitat, això. És una ganga? Jo què no sé, ganga. Ah, és una gordiola, això. Pel dia de demà. Home, però escolti, Torre Grossa, però vostès no ens ho van dir quan van anar al pis que això servia de venda, Torre Grossa. Una ganga, no insistim en la ganga. Vostè no sap com està aquest pis. És que això continua, sobretot quan plou. Tant la meva dona com jo patirem de gota i de mal de pot. Però vostè sap que és anar tot el dia darrere les goteres aquí. Així és que el capís està en venda. Ara ja, ni que el capís està en venda. Ara ja, això. Sí. No, sí. Oh, sí, sí. Però, sí. Oh, però, sí. No, sí, ja em sé. Però qui l'he dit? Quina llei, vostè, l'empara? Doncs això és la llei de l'embut, perdoni. No. No, Torre Grossa, amb això sí que... Però, senyor... Sí. Que el compraria vostè un autobol que posava benzina per un forat, sortís per l'altre? On pare hagués taladrat, on plat escarrat? Així és un pis, no té que... Diu que un pis no té que veure un paraigua. Home... Entès, es passa bé, senyor Cara, dic Torre Grossa. Ja ho he sentit. Diu que encara que som uns desagraïts, tu m'ha dit, sí, home. Diu que això és una sort que hem tingut, això, Carme. Això és una gordiola. Una gordiola que val 700.000 pessetes, Carme. Ai, em fan una gràcia a mi, tu, aquestes campanyes i les guardioles i el dia de mai que hem de pensar en l'estalvi i les llibretes i els grans premis, home. Per pensar en el dia de demà s'han de tenir els d'avui, Carme. M'entens? A mi em fa una gràcia el dia de demà la llibreta. La llibreta, les caixes de televisió, ni som pare la llibreta, ja ho veus? Que hi teníem l'última vegada, la llibreta? Recorda que hi teníem 1 en 50, Carme. Saulo, a su favor, 1 en 50, allà ho deia ben clar. Mare Déu, abans sí que es podia pensar en l'estat. Carai, abans és diferent. Grans ingressaves 10 cèntims i al cap de 10 anys allò eren 10 cèntims. Per què, senzillament? Perquè el llonguet valia 10 cèntims, Carme. Però ara no, ara no. Ara ingresses 1000 pessetes i al cap d'uns anys no se sap què hi pot haver-hi, això. Depèn del que diguin els diaris, comprens? De les desvalorizacions, dels tants percent, dels 0,07 i tots aquests tacos que s'armen. Mare Déu, se passen ja, però avui és diferent. Mira, Carme, jo havia anat a la caixa i havia anat a ingressar 1 duro i quan veien entrar amb 1 duro... Et deien, passi, faig el favor. Et presentava un altre senyor darrere una ventanilla que te rebia el duro amb uns manguitos negres, Carme. L'agafava amb un respecte, el feia botre, cling! A vegades no l'entomava, però això ja no era culpa seva. Però se li veia aquella devoció, aquell respecte pel duro, m'entens? Ara no, Carme. Ara ingresses 100.000 pessetes. I no ho dic per mi perquè jo no m'hi he trobat mai, eh? I ni et miren la cara amb 100.000 pessetes, creu-me. Ni et miren la cara. Ah, un individu que les agafa, una màquina electrònica, i vinga, vinga, haga favor, hombre, no ve que hay cola, pues venga, hombre, no ha hecho su ingreso, pues guille, hombre, guille. Mare de Déu. A part que ja dic, ara ja no sabem on som, Carme, ara això ja, que no veus que fan pans de quilo que fan 700 grams, Carme. Mira, això de la caixa és com si ingressessis un tortell i d'aquí uns anys hi trobarem un carquinyoli i gràcies. Naturalment que l'administrador té mal de ventre per força. A ell, amb això del col i solfatiu, no sé què estreptoformos i aquests, es veu que li passarà. Ara, el nostre de mal de ventre, no hi ha pastilles que hi valguin.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres en Josep Gómez Muro, president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
El Col·legi és una institució fundada l'any 1900 i és l'òrgan de representativitat del col·lectiu de veterinaris de Barcelona i l'encarregat de vetllar per la bona praxi i l'exercici de la professió. Josep, primer de tot, per la gent que no està familiaritzada amb el col·legi, hem dit que va néixer el 1900, més de 100 anys d'història. Com va començar tot plegat?
Bueno, això va començar, com totes les coses, de mica en mica, no? Hi van haver uns quants veterinaris, en aquell temps eren pocs, i van començar a funcionar les associacions, no? I els col·legis professionals van començar al començament per defendre els interessos de les, dels professionals. Abans, a l'edat mitja, eren gremis, ara són professions, i, per tant, per defendre els interessos i ser els representants davant de les administracions o dels estaments, no?
I, mica en mica, és va això anar, que tu deies, vau anar engrandint
va anar creixent,
la casa?
Va anar creixent i, bueno, cada vegada van anar augmentant els professionals. Sobretot, el gran augment, increment de veterinaris ha sigut degut a la creació de la Facultat de Veterinària de Bellaterra, que a partir de llavors doncs, tenim una facultat a Catalunya.
Que és molt xula. Jo vaig estudiar a l'Autònoma i cal dir que l'edifici és un dels més macos de la universitat, eh?
Sí, de fet, és un edifici una mica especial, és molt maco, sí. I des de llavors, doncs, esclar, hem tingut cada any, han anat hagut més professionals i esclar, cada vegada tenim més veterinaris. Ara estem col·legiats al Col·legi de Barcelona, som més de 3.500.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, anem pujant. Pensa que quasi bé cada mes a les juntes hem d'anar a donar d'altes per gent que acaba o d'alguna manera es col·legi aquí. I ja està, perquè com que per exercir la professió lliure doncs és obligació estar col·legiat, doncs han d'anar col·legiant.
I quines són les principals tasques o activitats que bueno, desenvolupeu?
També la professió ha canviat molt. Jo diria que en els moments actuals és la clínica de petits animals, però també hi ha tota la part d'higiene alimentària, que això se'n parla poc, tot el tema de producció d'aliments.
Però potser això era abans la part més principal?
Abans sí, abans fonamentalment tot això va començar d'alguna manera perquè els ajuntaments tenien l'obligació de donar i subministrar aliments sans a la població. I, sobretot, el tema de carns va començar perquè els escorxadors, els pobles de més de... sembla que era de 50.000 habitants, tenien l'obligació de tindre un escorxador i per subministrar carn que fos higiènicament correcta pel consum, tenien de tindre uns escorxadors i controlats per uns funcionaris que eren veterinaris titulars en aquells temps. Uh-huh. Igual que hi havia els metges titulars i els farmacèutics titulars als diferents partits, doncs la nostra tasca era en aquells moments doncs, controlar aquest tipus d'establiments. I les carnisseries, casqueries que es deien abans, uh-huh. i tot aquest tipus d'establiments. No? Així ens va començar. Posteriorment ha anat evolucionant, després va començar que Catalunya som una potència molt important en producció d'espècies de producció, per exemple, porcina, avícola i altres races ramaderes, i penseu que el PIB de Catalunya vora d'un 30% és degut als productes d'origen animal que es comercialitzen. En molts moments actuals s'està exportant a tot el món, molts productes, i som una potència molt important, no només en granges, sinó en escorxadors, en indústries de transformació, i totes aquestes indústries, encara que no es vegi, realment estan controlats per veterinaris, que són els que controlen tot això.
El fet de que es passés també al veterinari a clínica, creus que això ha fet que la gent sigui més conscient del paper del veterinari? Perquè moltes vegades és això que tu deies, que potser no, la gent no n'era tan conscient, no, del paper del veterinari. El fet aquest de veure ara, caminar pel carrer, veure una clínica, la gent potser n'ha pres més consciència de la vostra feina.
Bueno, jo me'n recordo quan vaig començar en la meva professió, me'n recordo que de clíniques de petits animals n'hi havia poquíssimes. N'hi havia una o a cada poble, a Barcelona n'hi devien haver 3 i 4. Ara penseu que n'hi ha, bueno, a Barcelona, a la província de Barcelona, hi ha 700 i pico clíniques en aquests moments. Això ha fet que la visió del veterinari sigui més visible, però sobretot també ens preocupa que només es veu la part que, com si tots els veterinaris només treballessin amb petits animals. I el que dic, la professió és molt àmplia. Hi ha unes altres facetes, i al col·legi t'ho veiem. Sembla que no tots són animals de companyia. Hi ha moltes altres tasques que sembla que no existeixin.
Mm-hmm. Carme.
Sí, gràcies. Bona tarda. Bona nit per estar aquí.
Bona nit.
Mira, ara, com mentre estaves parlant, evidentment, l'evolució que s'ha produït amb el món de la veterinària i és aquesta faceta coneguda i més desconeguda. O sigui, diguéssim que el pont, la cara visible són les clíniques veterinàries i després està aquesta altra part amb els animals dedicats al consum. Llavors, tu, quan estaves dient això, estàvem pensant, jo crec que tots, una mica l'aspecte sanitari. Però aquest creixement que hi ha hagut d'animals, de granges, intensives especialment, han anat a detriment del benestar dels animals. Jo crec que hi ha molts veterinaris que això és un tema que també els hi preocupa una miqueta. I d'alguna manera tu creus que també s'ha experimentat amb aquest aspecte una evolució amb la cura dels veterinaris respecte al benestar que tenen que tindre dins de les possibilitats que es donen amb una cria intensiva, del benestar dels animals?
Sí, i els canvis han sigut espectaculars. I estic parlant de molt pocs anys cap aquí, degut a que penseu que des de que estem dins de la Comunitat Econòmica Europea hi ha normatives comunitàries,
sí,
i d'alguna manera amb el tema de benestar animal això és importantíssim a nivell no només de granges. Tots sabeu, no sé, les granges de porcí, per exemple, de mares de reproducció, abans estaven en unes condicions, ara estan totalment diferents. Ara han d'estar en unes superfícies mínimes, no en poden estar lligades, hi ha una sèrie de condicionaments terribles. I no només això, sinó amb l'engreix i tot el que és la producció. Si parlem d'avicultura, també pensa que les explotacions d'avicultura, sobretot amb gallines ponedores, abans estaven en unes condicions, i ara, degut a aquestes normatives de benestar animal, tenen d'estar en unes altres condicions, amb una, també amb unes superfícies mínimes, que no estan, podríem dir, no estan agrupades en molta quantitat. I no només això, sinó que després aquests animals, quan són portats al sacrifici, a l'escorxador, els escorxadors, doncs també han d'estar en unes condicions determinades. Hi ha una sèrie de controls de benestar animal del transport, no només del transport, sinó després, mentre estan aquests animals als escorxadors, abans del sacrifici, inclús amb els sacrificis han de fer en unes condicions determinades. Tot això ha canviat moltíssim.
Hola, Josep.
Hola.
I mira, jo crec, i t'ho dic de veritat, si algú ha defensat els veterinaris, jo dic ben certament, ha estat la nostra associació. Ja tenim 40 anys de treball. I jo recordo de que moltes vegades hem demanat l'estatut del veterinari, perquè vosaltres no teniu un estatut i el necessiteu. Necessiteu un estatut. I m'explico. Bueno, l'ADA, si tenim que mirar les coses en plan macro, tenim dos grans problemes amb els animals. Els primers, veus, els animals ho tinc posat a dins del cap. El primer són els animals que es destinen al consum humà. I segon és els animals que es destinen a l'experimentació per mètodes científics, etc. Són a desa. Després hi ha les coses qualitatives, que pot ser la crueltat de les curses de toros, dels maltractaments, etc. Però quantitativament, aquests són els dos blocs, i una associació com la nostra té obligació de ser conscient d'aquestes coses. Per tant, els veterinaris, dins d'aquest gran bloc dels animals destinats al consum humà, tenen una importància vital. I nosaltres hem observat, potser ara tu, amb l'actualitat, em podràs dir que les coses van canviant per a millor, i així ho espero i ho suposo. Però nosaltres hem observat que el veterinari és un professional que naturalment es té que guanyar la vida, i aleshores el sector de la carn està molt, molt ben dividit i distribuït en pocs i numerosos i molt poderosos emprenedors. Per tant, el veterinari pot ser amable o pot ser molt molest. En realitat, nosaltres considerem que el veterinari, com una mena d'inspector, i no li vull donar tampoc aquesta categoria, té que dir les coses, dir això no es fa bé, cuidado aquí, cuidado amb el benestar, cuidado amb la cadena, la velocitat, cuidado amb els trastos, els estris d'atordiment, etc. I aleshores, aquest senyor, professional, digne, digníssim, es troba pressionat per l'assumpte econòmic. No dic ni que siguin ni bons ni dolents ni d'això, però sí, la rendibilitat. I clar, moltes vegades, quan, i si no és veritat, em corregeixes, quan un veterinari, amb la seva obligació i la seva devoció, es posa molest, aquell senyor dura poc amb aquell lloc de treball. Privat, dic privat, perquè no em poso amb els escorxadors oficials, l'Ajuntament, de lo que sigui. Aleshores, per això, moltes vegades, hem demanat l'estatut. I què és l'estatut del veterinari? És un document reglat i oficialitzat en què el veterinari no solament tingui que ser una persona respectada, sinó també temuda, perquè a vegades és l'única forma de fer les coses bé o intentar que es comencin a fer millor. Què ens podries dir de tot això?
Bueno, jo vull també dir que el control de totes aquestes, podríem dir, explotacions, no, mitjans de producció, sí que hi ha una sèrie d'empreses privades que són les que tenen, d'alguna manera, les propietàries dels animals i fàbriques de pinso i engreixadors. Però hi ha uns estaments superiors que són funcionaris, són veterinaris, que estan tant a sanitat com a ramaderia, I unes de les tasques que, per exemple, tenen ramaderia, hi ha uns funcionaris que són veterinaris, que són els responsables de controlar que aquestes granges, les coses es facin de manera com s'han de fer. Sí que estic d'acord que el veterinari, hi ha veterinaris particulars que treballen per aquestes empreses, que d'alguna manera les empreses les paguen, i sí que es poden veure més o menys obligats a poder a certes coses, però a darrere sempre hi ha un control. O sigui, aquest control ens obliga a Europa, no és que nosaltres ens el traiem de la mà. Vull dir, és que hi ha una sèrie de normatives comunitàries que s'han de complir. I llavors l'administració, cada comunitat autònoma té els seus funcionaris que són els que han de vetllar per això, tant en la producció com la cadena de transformació. Ja ha dit molt bé i ha dit que el nivell d'escorxadors això és claríssim, perquè allà sí que no es fa res que no estigui supervisat per un funcionari que és veterinari, i no només això, és que allà no poden estar obligats perquè penseu que hi ha uns controls terribles. Hi ha uns, podríem dir que diari, cada dia ens hem... Jo dic que molts, que els veterinaris ja ens han convertit molt, amb molts funcionaris, per la quantitat de papers que s'han d'omplir cada dia amb aquest tipus de controls. Us quedaríeu esgarrifats. És que, realment, és que arriba un moment que inclús s'han tingut de crear unes figures que són ajudants d'inspecció, perquè realment el veterinari no pot estar a peu de cadena contínuament, perquè si no, no podria fer altres tasques. És que això és una mica de llegenda negra. Jo ja dic que les coses han canviat molt des de fa poc temps, però la cosa és molt diferent ara. Eh? Jo entenc la postura, saps, però que... no la puc compartir, perquè avui en dia...
Fa anys hi va haver un cas de... En fi, molt serio, de... En fi, de... casa de tipus d'assassinat i tot, un veterinari, ja fa anys, te parlo de molts anys.
Bueno, aviam, el que hem tingut, tenim un procediment inclús... Ho desconec, això que diu,
desconec. Una persona que va...
Home, jo el que sí sé que hi ha uns procediments, i en cas de que un funcionari es vegi d'alguna manera assetjat, doncs pot denunciar, i aquesta persona es retira d'aquest lloc de treball entre un altre i no passa res, i no ha passat, no hem tingut mai problemes d'aquest tipus.
Jo he volgut tocar aquest tema perquè, clar, ara tenim l'oportunitat de parlar amb una persona que sap i està i ens pot aclarir moltes coses, i t'ho agraïm moltíssim.
No, i a més ens consta, si alguna cosa podem percebre a les entitats és, per exemple, que els veterinaris molts cops venen a nosaltres explicant-se situacions o coses amb les que ells es troben i que no poden expressar lliurement perquè estan condicionats. I és evident, no?, perquè a vegades és el lloc de treball el que està en joc, i si està en joc el lloc de treball és un conflicte a vegades ètic amb la professió. I llavors ens consta que hi ha persones que es preocupen i que els hi preocupa i que volen que les coses es desenvolupin bé. Però jo, arrel del que deies de la normativa, que és cert, i afortunadament aquesta normativa ens arriba d'Europa i es té que intentar complir, però encara observem de que quan hi ha una inspecció d'Europa a Espanya no queda a molt bon paper, perquè surten moltes denúncies dels inspectors conforme no es compleixen. Cuidado, que no estic dient amb això que sigui culpa en absolut dels veterinaris. Sé que estem en un programa amigable,
sí, no,
i nosaltres en aquest aspecte volem... Ja, però per el que sigui, costa molt en el nostre país entrar en la dinàmica de lo important que és complir la normativa, i més quan la normativa està tocant temes relacionats amb el patiment dels animals.
Sí, però bueno, jo aquí faria també, jo voldria, no sé, fer una llança, una cosa molt especial. Tinc coneixement.
Nosaltres tenim els expedients, sabem... els expedients de les denúncies.
No, però sabem...
Els expedients que s'obren a les inspeccions.
Sabem que quan venen les inspeccions comunitàries van a tot Espanya.
Sí, estem referint a tot.
I llavors...
No estem senyalant català.
No, jo vull dir...
Primer avisen, eh?
Sí, no, avisen.
No és allò de què...
No, si ho sé perfectament, perquè ho visc jo mateix, això. Vull dir, no és que m'hagin explicat. venen a veure, i això es fa arreu, es van, venen a veure inspeccions determinades, poden ser indústries de la pesca, poden ser tema de sacrifici, jo què sé, d'escorxadors de pollastres, poden ser, venen amb aquestes, inclús abans de venir, doncs mira, anirem a veure aquests puestos, i llavors es va, i es fa. Els informes que es fan, també vull dir que són genèrics, es fan de país, no es fan per puesto visitat.
No, no, no.
Cada país es visiten, doncs, una sèrie de llocs, 10, 12, 15, a diferents comunitats autònomes, i llavors es fa un informe genèric que s'ha d'aplicar. Llavors, per sort, per desgràcia, no ho sé, moltes competències estan transferides a les comunitats autònomes, i aquí hi ha una diferència important. Llavors, jo també voldria fer una gran... Dic, cuidado, que estem en una comunitat autònoma especial amb aquest tema. I no podem, d'alguna manera, pensar que tot això passa tot arreu. En soc conscient, ja dic, no vull dir res més, però vull dir, es pot entendre que estic dient que hi ha diferències importants. I aquí a Catalunya penso que estem al capdavant de tots aquests temes, eh? I de bastant.
Catalunya amb animalisme sempre ha estat capdavantera a Espanya. Això està,
el que passa que a vegades és difícil compaginar una cria intensiva amb un benestar que resulta incompatible, perquè està la rendibilitat prima sobre l'interès del propi animal. Però això no és una qüestió... És dels propis consumidors, sí?
Sí, sí. Sí.
I de la pròpia legislació, o sigui que... convertíem un animal en una màquina productora, d'alguna forma, sempre a qui perjudicarà és els propis animals,
Bueno, jo no estic gaire... Sí. Depèn de com es faci. Vull dir, jo he vist instal·lacions de producció de... et diria de porcí, de truges, per reproducció, que en un principi podien produir per cada vegada que parien 8 o 10 porcells, ara en poden produir 18 i 19. I estic segur, i segur que aquests 18 o 19 que tenen estan molt millor que quan en tenia 8, vull dir, perquè les instal·lacions són molt
superiors. Fa pocs anys estaven molt malament.
És esgarrifós.
Fa pocs anys...
Sí, no, ja ho coneixem abastament, això ja ho sabem. Sí.
No, hi ha hagut una evolució en positiu i esperem que això continuï. Jo et volia fer una altra pregunta, ara canviant una mica. Es pot absorbir actualment 3.000 i pico de professionals? Estem parlant d'animals de companyia, principalment, suposo, no? Quan has dit que estaven col·legiats o no?
No. Aquests 3.000 no estan dedicats a animals de companyia. No. Dic que aquí,
a Barcelona... Quina proporció d'animals dedicats?
Jo diria que cap a un 75%.
Déu-n'hi-do, 75 sí, és molt, la xifra. Sí. Perquè has dit que es tenia que col·legiar si treballaven de forma independent.
Sí, exactament. Vull dir,
sí, per això
els funcionaris no tenen l'obligació d'estar col·legiats... Amb la llei de col·legis professionals que s'ha d'aprovar, que ara sembla que està la cosa parada, sí que tindran l'obligació d'estar col·legiats, però de moment, abans ho érem. Sí.
I la crisi com heu percebut que afecta en aquests moments
amb
la professió veterinària?
Hi ha un estudi molt clar que Europa, nosaltres ens fixem, estem dins Europa i ens hem de fixar amb els números que hi ha en Europa, i està claríssim que pel número d'habitants que tenim a Catalunya... amb una facultat en tenim més que suficient. Una facultat per 7 milions d'habitants. Amb això en tindríem de tindre prou. Curiosament, aquí a Catalunya s'està parlant, i hi ha passos de Lleida, sí, de fer-ne una altra.
Sí,
això provocarà un problema. Eh?
Quantes tenim ara? Una?
Una, és el que necessitava.
Bueno, és que Lleida és el lloc més ramader, veritat.
Bueno, és que jo penso que quan es va fer la primera facultat, es va fer la de Bellaterra, poder es tindria d'haver fet una facultat amb dos seus. Poder fer uns estudis bàsics a Barcelona i poder a Lleida fer l'especialització. I això és el que es tindria d'haver fet, i tots d'alguna manera anàvem per aquí. Llavors, al crear aquesta altra facultat, això portarà a una plètora molt més gran. A Espanya els números són més esgarrifosos. Vull dir, si ens comparem amb Alemanya i amb Inglaterra, estem comptant, o França, a França comptem que hi ha 3-4 facultats, Alemanya igual, Inglaterra igual, a Espanya en tenim 16 o 17.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
És curiós, sí. Sí.
Bueno, sembla que ara hi ha un moviment de reflexió respecte a la quantitat, no tan sols almenys de veterinàries, sinó de moltíssimes professions, que sí, hi ha un accés, sí, veritat.
Sí, però és que jo penso que hem de ser conscients de lo que tenim i lo que necessitem. Perquè crear, a més, una facultat de veterinària amb estudis fets és de les més cares que hi ha. Perquè s'ha de tindre lo que és tot lo que la part de clínica experimental que s'ha de crear i costa moltíssims calés. Realment és esgarrifós. I estan dient que els estudis de veterinària estan considerats els que costa més per estudiant que acaba la carrera. Llavors, en aquests moments, penso que és una mica... hauríem de pensar les coses.
Josep, jo abans que marxessis et volia fer una pregunta. La setmana passada vam estar al simpòsium que vau fer a Barcelona i vaig veure que estàveu fent una recollida de signatures important sobre el tema de l'IVA. Només explicar-ho als oients.
Sí, 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 és una reclamació.
Sí, això és una cosa important.
Abans que marxis.
Sí, sí. Sí, no, vull dir...
També repercuteix en totes les persones.
Exacte, per això ens estan escoltant.
Ara farà dos anys, es va fer una pujada de l'IVA del 8 al 21%. Llavors, això hem estat fent gestions per intentar que canviés, i el que estem fent ara és una campanya de recollida de firmes que hem enviat a totes les clíniques de Catalunya, amb la que tots els propietaris d'animals poden signar, si estan en acord, que aquest IVA pugui reduir-se del 21 al 8. Això, d'alguna manera, farà que el mes de juliol recollirem totes aquestes signatures i... juntament s'està fent a tot Espanya, també, vull dir, no només aquí, s'està fent a tot Espanya. Nosaltres hem sigut pioners, també, però s'han ajuntat, també, i intentarem amb això, perquè això depèn de Madrid.
Nosaltres estem totalment d'acord en que es rebaixi, perquè, a més...
Perquè això és que realment penseu que és molts clínics, aquesta pujada de l'IVA, i més en aquests moments de crisi, no l'han repercutit amb els clients, i això ha fet que inclús ells, els seus ingressos, ho assumissin ells i baixessin els seus ingressos.
És que, a més, no es pot entendre que un govern no vegi que la salut d'un animal és una primera necessitat, sí, igual que pot ser la d'una persona. O sigui, no és un capritx anar...
Si som una professió sanitària, no té raó d'ésser que un odontòleg, per exemple, no tingui IVA, i nosaltres tinguem de tindre un IVA de luxe com si els tinguin animals.
És un tractament discriminatori totalment.
Totalment, sí.
Doncs, Josep, moltes gràcies per portar-nos avui la veu dels veterinaris a la veu dels animals i de la natura. Moltes gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
El Joan Capri, que es deia Joan Camproví i Alemany, va estar guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i amb la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Barcelona. Té una plaça amb el seu nom al barri de Santa Caterina. El Capri és irrepetible. Aquest és el nostre homenatge. Escolteu-lo ara amb El Descontent. Fins a la propera, si Déu vol.
Senyors, haig de confessar que jo sóc un descontent. Per sort, em penso que n'hi ha altres del meu ram, però jo en sóc un dels que ho sóc molt. Jo critico tot, no estic content amb les coses que passen. Potser a vegades és que les circumstàncies ens donen peu a que ho estiguem de descontents. Per exemple, amb els metges. Jo l'altre dia vaig anar al metge perquè, francament, no sé, no em trobava bé. Moltes vegades m'hi trobo, però ja em trobava bastant més malament de lo normal. I una de les coses que em va dir, que jo no havia de sopar tant. Esclar, jo sóc una persona, sigui per la meva feina, doncs que haig de sopar, sinó que hauria desmaiat a les nits. Que no sopi, em va dir recomanar que no sopi. Esclar, vaig arribar a casa i dic, mira, noi, m'han dit que no sopi, la meva dona. Però és possible que sopi lleuger. Jo li vaig dir si podia menjar una llebre, però encara em va dir si feia broma. No, em va dir coses lleugeres, m'has de fer patates, bledes, coses lleugeres. Jo no puc sopar gaire. I esclar, em vaig anar primant, de les aprimades fortes que he vist, escolteu. Allò que vaig posar pujar un dia amb una bàscula, d'aquelles bàscules que en comptes del tiquet surt una veu que et diu el pes. Ja feia una estona que estava a sobre i aquella veu em va dir, escolti, que puja o no puja. En fi, allò ja no podia continuar. En fi, jo desesperat li vaig dir a la meva dona un dia, dic, escolta'm, això jo no ho aguanto. Ja ho veus que ara ja no sóc jo, ara esta és la bàscula que em diu que això no pot continuar. Me'n vaig i dic, mira, avui ens anem a les caracoles i ens afartarem i caigui qui caigui. Ens anem a les caracoles i el primer que trobem és aquell metge que ens havia dit que no sopés. Menjant, però com un lladre, amb una quantitat de plats bruts al davant, els camarers trencats de cames. Jo li vaig dir, però que no el veus? Sí, vols dir que ho escaic tant? Ara em sentirà. M'aixeco i li dic, escolteu, no em coneixeu? Home, sembla que sí, que us he visitat. Oi tant, i em veu dir que no sopeix. I per què sopeu-vos? O sopem tots, o estripem les cartes aquí. Per què sopeu-vos? I ells, que per això han estudiat una carrera i sempre en tenen una per dir, encara em va dir, diu, escolti, no m'atabali, a mi em porto un altre metge. Ara, una de les coses que un descontent com jo s'hi troba més a gust és criticant el cine. El cine, escolteu, hi ha molt tema. Jo no ho entenc. Escolteu, jo sóc una persona que jo al cine no hi vaig gaire perquè la meva feina no em dona temps per anar-hi. Però, és que alguna nit, doncs, hi he sortit. Jo, francament, jo no ho entenc. Em faig un taco amb les pel·lícules que no hi ha manera. Abans jo tenia l'excusa, perquè clar, jo veia la reacció de la gent, oi? I veia que sortien del cine i un començava dient a l'altre, és que està tallada. Aquesta pel·lícula està tallada. Clar, jo m'hi agafava de seguida i deia el mateix, està tallada. I mira, tots dient, està tallada, quedàvem com uns senyors. Però escolteu, és que ara no les tallen, diuen que no les tallen, i ara m'han fumut, amigues, gent. Perquè és quan les entenc menys. Però què passa? Però què és això? Quines morbositats, les dones per terra. Els homes només entren i surten de les habitacions, passejant-se pels passadissos. Però què és això? Oi, totes aquestes pel·lícules tenen premi, premi. Escolteu, unes pel·lícules de suspens i tenen premi. Això no lliga de cap manera. Per l'amor de Déu, home, però què passa aquí? Jo, és una cosa terrible, vaja. A mi, si voleu que us digui clar, doneu-me pel·lícules de l'Oeste. Potser aquestes no porten missatge, perquè aquelles que us he dit abans encara diuen que porten missatge. Abans els missatges els portaven els coloms, ara les pel·lícules. No, home, no, de veritat, home, a mi les pel·lícules de l'Oeste em distreuen, home. Ja ho sé, que sempre passa el mateix, oi? Sempre el mateix decorat, allò del salón, amb dos os, com si fos un gran salon, i és una sala i arcova. Però bueno, ja n'hem de prescindir, els americans són així. Ells ho fan tot bé, tot ho fan gran, tot ho fan bé. Alguna vegada els hi falla algun coet, però no té importància, oi? Doncs sí, doncs, aquestes pel·lícules tenen gràcia. I que veus que surten uns índios i claven, vinga, 60 o 70 persones en l'aire, després els altres, 80 o 90 índios també que peten en l'aire, i no hi ha ni un sol índio li cau la perruca. Això sí que té un valor. És clar, el que passa dins ja ho sabem, sempre és el mateix. El bo que entra, una gaseosa, el dolent, un whisky. El bo s'enamora de seguida de la filla del dueño del bar, com sempre. És clar, la filla del dueño del bar no li pot correspondre perquè diu que té un passat. Però vaja, es van clavant mirades per veure l'altre si pot aconseguir-ho. Però no, no, que té un passat i que té un passat. I al cap d'una estona surt el passat que té, i el passat és en John Wayne. Mare de Déu, més passat que ell no en podien trobar d'altre. 65 anys i encara fa de galant, però que en van mal sortits, aquesta gent de galants. A mi m'ho deia un americà, un bon amic americà, un dia. I a vegades vaig a l'estrena alguna pel·lícula de John Wayne, allà a Amèrica, i tinc una neta al costat, i cada vegada que surt diu, mira, mira l'avi com castiga. Home, una miqueta de serietat. Mireu, si voleu que sigui sincer, a mi doneu-me pel·lícules espanyoles. No, 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 potser algú li farà gràcia, això que dic, però és la veritat. Potser és que jo sóc un home una miqueta malalt, no és res greu, però sóc una miqueta nerviós, i és clar, jo, per exemple, per dormir he pres ja tota mena de pastilles i no hi ha manera. Inclús últimament la meva dona va intentar ja posar-me el bressol de quan era petit, però ja no hi cabia i ho vam deixar córrer. Però, en fi, no hi havia manera. Però, en canvi, nois, entro i veig una pel·lícula espanyola i clavat! Escolteu, que això és d'agrair, home. Això no es paga amb diners. Aquella tranquil·litat. Escolta, allò sembla Andorra 50 o 60 anys enrere. Allò és estupend. No et diu mai res. A mi comença la pel·lícula i diu allò... Cifesa, Presenta. A mi no cal que em presenten a ningú. Ja fa estona que dormo, home. Sí, home, aquella tranquil·litat. Home. Això ja t'ho avisen, eh? A vegades a la taquilla, quan entres, ja et diuen, escolta, ja sap que és una pel·lícula espanyola. A mi sempre em posen en pegues. Jo dic, no, jo vull entrar. Clar, sempre sol, home. Bueno, un altre dia, no fa molt, em va entrar un altre, però no es va donar. Es van fer la mar d'amics. A vegades el trobo pel carrer i encara li dic, oi que vos sou aquell de la pel·lícula espanyola? Som molt amics. De veritat, escoltin, vagin a veure pel·lícules espanyoles, vagin-les a veure, que allò és un sedant, creïn-me. Ara, sobretot, entrin a poc, no fos cas que em despertessin, per favor.
La veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Pot aprendre o educar-se un gos adult?
Sí, sens dubte. Això és una altra... Quan venia gent a adoptar el ca, que m'ho deien, bueno, és que si agafa un gos gran ja no li podré ensenyar. Mentida. Qualsevol gos, encara que tingui 15 anys, pot aprendre coses. Val? Inclús... pot ser més fàcil i més ràpid que un gos ja adult poder ensenyar-li coses. Són gossos pues, que ja, diguem, es poden concentrar una miqueta més, poden tenir una miqueta més això, més capacitat de concentrar-se, més reflexius. Un cadell, bueno, pues costa molt, perquè, bueno, has de ser sessions molt curtes, perquè el gosset no es despisti. Llavors no hi ha cap mena de problema. Inclús un gos adult que el vas adoptar i bueno, pues, a lo millor no tingui una conducta higiènica adequada perquè aquell gos no sortia de casa i d'entrada s'ho fa tot a casa. Amb una rutina de passejos adequada, poquet a poquet ensenyant-li al gos que a casa no s'embruta, seguríssim que pot aprendre, sempre que no tingui cap problema de salut ni físic. Educar un cadell poden ser molts mesos i educar un gos adult pot ser bastant més curt.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Sabies que als mars i als oceans habiten 7 espècies diferents de tortugues? De la mateixa manera que les tortugues de terra, les marines són rèptils de l'època dels dinosaures que fa milions d'anys es van adaptar a la vida marina. Pel seu procés d'adaptació al medi marí, les seves potes davanteres es van transformar en aletes i, a diferència de les de terra, no poden amagar el cap dins de la seva closca. Han de sortir a la superfície per agafar aire, però quan redueixen la seva activitat dins l'aigua, disminueixen el seu ritme cardíac i la necessitat d'oxigen, aconseguint fins i tot poder dormir. Fan la posta dels seus ous a les platges i un cop les petites tortugues arriben a l'aigua, durant les seves primeres 24 hores no paren de nedar frenèticament per tal d'allunyar-se de la terra. Aquest és un dels moments més vitals per a la seva futura supervivència. S'estima que per cada 1.000 cries de tortuga, només una arriba a l'edat adulta, donat els perills i les dificultats que han de superar. La babau és una de les espècies de tortugues més comuns de la mar Mediterrània. Les tortugues marines són espècies protegides i amb la seva variada alimentació contribueixen a mantenir saludable l'ecosistema marí i frenen també l'increment d'algunes plagues, com per exemple les meduses. En els últims 100 anys, les poblacions de tortugues marines han disminuït gairebé un 80%. Aquesta gran davallada ha estat provocada directa i indirectament per la continuada agressió i la pressió derivada de les activitats humanes.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras.
Amb el Sabies que acabem el programa d'avui. Ens retrobarem el proper 10 d'abril a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, com sempre a la sintonia de Ràdio Estel. Bona Setmana Santa.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.